En profunditat, un espai per conèixer a fons l'actualitat informativa. En profunditat, amb Roger Isern.
Bona tarda, oients de Ràdio Olot. Benvinguts a un nou programa d'En Profunditat, aquest programa dels dijous al migdia d'aquesta casa, on volem conèixer diferents temes, diferents persones, i avui parlarem de l'àmbit educatiu, i sobretot d'un tema que malauradament encara existeix en els nostres dies, dia a dia, com és l'assetjament escolar. Dijous passat va ser el Dia Internacional de l'Assetjament Escolar i avui a Ràdio Olot en volem conèixer més detalls. Què podem fer per evitar-ho, com està la situació actual i si evidentment els comportaments dels alumnes a l'escola han canviat o no amb la pandèmia, ja que segons molts estudis ho demostren que sí que han canviat coses, però malauradament l'assetjament escolar encara segueix sent present a la nostra societat. Per parlar-ne una mica, avui hem convidat el professor adscrit a la Universitat de Girona, en Francesc Sidera. Francesc, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Com esteu?
Bé, Francesc, com comentàvem a l'inici, avui volem parlar una mica d'aquest tema que, malauradament, Francesc, encara segueix, no?, a la nostra societat, com és l'assetjament escolar.
Sí, la veritat és que és un tema encara molt, molt vigent i amb el qual doncs, encara cal fer moltes, moltes actuacions. Bé, nosaltres amb el grup de recerca, el 2019, no?, just abans de la pandèmia, vam decidir fer un estudi sobre l'assetjament a l'educació primària, perquè hi havia una mica de desconeixement. S'ha estudiat molt a secundària, però no tant a primària. I per això doncs, bueno, vam decidir fer aquest estudi i la veritat és que els resultats són sorprenents quant a la quantitat d'alumnat, no?, que encara segueix patint assetjament.
En aquest estudi, Francesc, amb dades, què us va sorprendre més? Què vau poder veure que potser no es coneixia? Ho has dit, es havien fet en secundària, no s'havia centrat tant en primària. No sé què podries destacar d'aquest estudi.
Sí, així a grans trets podem dir que el percentatge de víctimes és molt elevat. Sempre depèn de quins criteris apliquis, però bé, amb uns criteris, diguéssim, una mica amplis, vam tenir que al voltant del 36% doncs, d'alumnat complint els criteris d'haver estat víctima d'assetjament en els últims dos mesos. Si fèiem una pregunta directa i preguntàvem a l'alumnat has estat víctima, la resposta baixava una mica i era al voltant del 24%, però bé, estem parlant de que un de cada quatre alumnes tenen comportaments que ells consideren que han estat d'assetjament. Quan ho preguntàvem als pares, aquests percentatges eren una mica més baixos, al voltant del 17% de pares deien que el seu fill havia estat víctima d'assetjament en els últims dos mesos, però bé, també una mica quadrant les dades dels nens amb els pares, doncs sembla que al voltant de la meitat dels casos els pares no són conscients de que el seu fill doncs, els estan fent assetjament, no? I això també és bastant preocupant.
Uh-huh. Francesc, què entenem per assetjament? Perquè potser ara molta gent està escoltant i té diferents conceptes que relacionen amb l'assetjament escolar, però què s'entén per assetjament?
Clar, amb l'assetjament s'ha de diferenciar del que és simplement agressivitat o violència, no? Per tant, seria un tipus específic d'agressivitat, no? En la qual doncs, hi ha una repetició, és a dir, si dos alumnes barallen a la classe, doncs no és assetjament, no? I si encara que es barallin doncs a cada dia tampoc és assetjament perquè en l'assetjament hi ha un abús de poder. És a dir, que és un alumne doncs, que és més fort que un altre o potser que és més intel·ligent o potser són diversos alumnes que abusen d'un altre. No? Per tant, hi ha aquest component d'abús de poder o comportament de repetició, per tant, si passa un sol dia tampoc ho considerem assetjament, hi ha d'haver una intencionalitat, és a dir, si fas mal a un altre sense voler, tampoc. No? Aquests serien com els tres punts que diferencien l'assetjament de l'agressivitat.
Has comentat que si passa un dia, evidentment, pot ser un fet puntual. Aquí també entra la continuïtat, no? Com es pot detectar un cas així, moltes famílies que potser ens estiguin escoltant ara, que potser el seu fill o filla estigui patint assetjament escolar i no es detecti? És complicat detectar-ho?
Sí, és difícil en alguns casos perquè doncs, hi ha molts infants que no busquen ajuda. Nosaltres vam trobar que doncs, un de cada tres infants que deien que havien patit assetjament deien que no buscaven ajuda. Llavors, per tant, és important que tant a l'escola com a com a les famílies, doncs estiguin molt al cas. Clar, què passa? A l'escola, doncs, moltes vegades els nens ja són llestos i aquest tipus de comportament no els fan davant dels mestres. Llavors, busquen quan en moments que el mestre no hi és, al pati, i en aquest sentit també és important, doncs, estar molt alerta en aquests espais en què normalment no hi ha mestres, no?
Hi ha eines suficients per al sistema educatiu per pal·liar aquest tipus d'assetjaments escolars? O si no n'hi ha, quines creus que hi hauria d'haver-hi a partir d'ara?
Clar, eines n'hi ha en el sentit que es poden dur a terme, però moltes vegades doncs, no es duen a terme, no? O pels motius que sigui, suposo que també a les escoles, als instituts, tenen molta feina també i de vegades potser no es dona prou importància a això o potser no s'adonen de que hi ha realment aquest problema, no? Algunes escoles tenen la percepció de que no hi ha assetjament a la seva escola i jo probablement diria que hi és i no en són conscients. Clar, hem de pensar que l'assetjament no significa que siguin agressions físiques. Moltes vegades doncs, són agressions socials, no? Com deixar de banda amb algú, o agressions psicològiques o insults verbals, i per tant tots aquests comportaments diguéssim, no necessàriament són vistos des de fora com una situació d'assetjament, però sí que són per la víctima, no? que viu doncs, una situació que l'està afectant a molts nivells, no? La seva autoestima, o tenen por d'anar a l'escola, les relacions socials, i per tant doncs, en aquest sentit sí que cal doncs, dur a terme eines per prevenir-ho. No? Els programes que la recerca diu que funcionen més són els programes integrals que impliquen a tota la comunitat educativa i per tant les escoles tampoc poden estar soles amb això, sinó que haurien d'intentar doncs, estar en contacte amb les famílies, no? I implicar-les també en això. I també s'ha d'implicar l'alumnat, perquè l'alumnat té un paper molt important com a observador. Moltes vegades els infants observen aquestes situacions i si no se'ls ha conscienciat, no? De la importància de donar suport a la víctima, de no riure les gràcies de l'agressor, d'informar als mestres o en els pares de tot això, doncs moltes vegades acaben sent participants sense voler-ho, no? Acaben doncs, donant suport als agressors.
En el cas de la detecció de l'assetjament, ara crec que ho has definit, no? Aquests tres grans blocs, les escoles, les famílies i l'alumnat, que també hi té part. Deixa'm centrar-me en les famílies. A casa, es poden veure alguns símptomes que diguis, ostres, potser el meu fill o filla està patint algun tipus d'assetjament escolar? T'he preguntat abans si costa o no, evidentment és un procés complicat, però a casa hi ha algun tipus de símptomes que es puguin arribar a detectar?
Sí, es poden detectar canvis de comportament en els infants, no? Si fa coses que normalment no feia, si no vol anar a l'escola, si té símptomes físics, no? Però no hi ha cap malaltia, però en canvi l'infant no es troba malament. Hi ha aquests indicadors, no? que ens poden doncs, donar compte que està passant alguna cosa. No? Llavors, el que els pares poden fer doncs, és preguntar sovint als infants com els va a l'escola, no? Si passa alguna cosa. Els poden explicar també que si mai algú els hi fa mal, si algú els insulta, doncs que ho expliquin als pares, no? O que ho expliquin als mestres, i per tant hi ha d'haver aquest treball també preventiu, no? des de les famílies. I després també hi ha el tema del ciberassetjament, que clar, moltes famílies tampoc estan formades sobre els perills del món virtual, no? I en aquest sentit doncs, també cal molta supervisió, però no només supervisió per part dels pares, sinó que també doncs, que els pares formin els infants. És a dir, no es tracta només de vigilar, sinó que els pares ajudin els infants també a conscienciar els dels perills del món digital, un dels quals doncs, és també el ciberassetjament. No?
Ara, precisament, parles del ciberassetjament, t'ho volia preguntar, suposo que en els darrers temps s'ha vist augmentat, no?, aquest ciberassetjament, degut a que també la tecnologia va avançant, però també els nens... gairebé l'edat es va reduint, no? Potser abans era unes eines que utilitzaven, per exemple, nens de 16 anys, i ara amb 10, 11, qualsevol nen o nena ja està amb algun aparell a la mà. Això encara ho dificulta més, no? A l'hora de tenir aquest control que comentaves, no?
Sí, és correcte això. clar, podríem dir que els infants com més joves també menys estan preparats per a determinats perills. No? En el nostre estudi van trobar que els nens que tenien mòbil a primària tenien 4 vegades més probabilitats de tenir ciberassetjament que no els infants de, doncs, que no tenien mòbil. No? Per tant, tenir mòbil no vol dir que sigui dolent, però sí que clar, augmenta el perill i per tant s'ha d'estar preparat. No? Sí que és veritat que el ciberassetjament és menor a primària, nosaltres vam trobar un 5% aproximat de casos i llavors va augmentant a secundària, no? A mesura que, doncs, que van tenir més mòbil i que cada vegada utilitzen més les xarxes. Llavors, en aquest sentit també hi ha la cultura, o sigui, tots tenim molt clar de què és inadequat, què és immoral, què no hem de fer en el món real, però això no està tan clar en el món virtual. I aquí també hi ha un espai per a la formació molt important, no? Perquè a vegades els infants, doncs, poden fer determinades bromes o determinats comportaments que ells pensen que estan bé i en realitat, doncs, potser no ho estan, no? I per tant, aquí també cal incidir en aquesta qüestió. I també després hi ha les escoles que, clar, què passa? Sembla que el que passi en el món virtual, doncs ja no és important, no? O a mi no m'afecta com a mestre a l'aula, podem tenir aquesta sensació, el mateix podria dir jo a la universitat, no? Però que aquí també tampoc no entomem segurament aquest tema de manera adequada, no? Encara que hi hagi menys casos, però possiblement també hauríem de fer-ho, no? Però clar, el meu punt de vista és que allò que passa en el món virtual, si passa entre alumnes de la teva aula, doncs en realitat també està afectant a la teva aula i per tant, en certa manera, també és la meva responsabilitat com a mestre o com a professor de fer alguna cosa si algun alumne meu, doncs, està sent víctima o està sent assetjador.
No sé, Francesc, si en aquest estudi també heu pogut analitzar els tipus d'assetjament que hi ha per les xarxes. No sé si hi ha alguns tipus que tenen més presència que altres, hi ha diferents vies a l'hora de poder assetjar alguna persona a través de les xarxes.
Ara no t'ho sé dir de memòria, però sí que, bé, els insults verbals eren, o sigui, insultar a través de les xarxes eren alguns dels comportaments més habituals. I després, clar, hi ha altres més complexes que com suplantar la identitat i així, però aquests, clar, a primària encara no es duen a terme, no? El més comú, doncs, és això, insultar, deixar de banda aquest tipus de comportaments més verbals o socials.
Estem parlant de les víctimes, però evidentment l'altra banda i la banda que hi té la culpa és la banda de l'agressor, diguéssim, no? De la part de que pot deixar de banda, pot fer algun tipus de lesió a l'altra persona, em refereixo a tipus físic. Què es pot fer per conscienciar a un nen perquè no sigui còmplice i faci el pas endavant per dir ep, a casa o a l'escola dient mira, aquest company li estan fent aquest tipus d'assetjament. No sé si encara costa, no sé si, no, evidentment no hi ha cap llibre que ho expliqui allò punt per punt, però no sé si hi ha alguna via, Francesc, per conscienciar els nens que no siguin còmplices.
Bé, és difícil, no? El tema dels agressors, jo en primer lloc diria que no hem de veure, o sigui, no hem de veure els agressors, sí que són responsables en certa manera de la situació, però podríem dir que no són els... No els hem de veure com a culpables, en el sentit que moltes vegades ells també tenen situacions que els han portat a comportar-se d'aquesta manera. Poden ser per diversos motius, pot ser per problemes a casa, potser ells han estat víctimes abans i no tenen eines per fer front a aquesta victimització i acaben sent agressors o agressors i víctimes a la vegada. No? Llavors, clar, evidentment... El punt de vista que donen les famílies sobre aquest fet és molt important, no? I tot com a pares, com a mares, moltes vegades podem tenir por de que el nostre fill sigui víctima, però no ens plantegem que el nostre fill també pot ser agressor, no? Llavors, en aquest sentit, des de les famílies també cal vigilar aquest aspecte. I llavors, des de l'escola, sobretot el que cal amb el tema dels agressors és donar-los suport. Els estudis indiquen que no és tan important centrar-se en el càstig, Sí que és veritat que és important que es responsabilitzin i que entenguin el dany causat. Per tant, hi ha una part d'empatia, però moltes vegades el que necessiten és suport i eines per a comportar-se d'altres maneres, no? Que els hi permetin, doncs, ells també estar bé sense fer dany als altres. I després també en els casos d'agressions grupals, que moltes vegades l'agressió no és un a un, no? Sinó que és tot un grup que, per exemple, es riu a diari d'una altra persona, no? Amb coses que poden semblar com a bromes, no? Però que en realitat, doncs, la víctima no ho viu així, no? Llavors, en aquests casos, moltes vegades el que s'ha observat és que hi ha una difusió de la responsabilitat. Els agressors diuen, és que és tota la classe, és que són tots que ho fan, no? És que la víctima s'ho busca, no? I en realitat, doncs, aquí el que cal és retornar la responsabilitat individual, no? En el grup i buscar que aquest grup, i buscar dins la classe, no? Que aquest grup, doncs, es comprometi a millorar la situació de la víctima.
Francesc, no sé si hi ha diferents tipus d'assetjament a l'hora de si és un tipus d'assetjament a un nen o a una nena. Hi ha diferències?
Sí, hi ha alguns estudis que indiquen que potser en les nenes i les noies, doncs, hi ha una mica més d'assetjament indirecte, no? Que és més, potser més social, i no, en canvi els nois potser és més verbal a la cara i més físic, no? Tot i que, bueno, hi ha unes miques de diferències que potser són significatives, però jo diria que tampoc són molt grans, no? I probablement després hi hagi diferències també en els espais virtuals, no? Això no ho conec tant, però una mica la percepció que tinc és que per exemple, els nois, no, potser juguen més a videojocs i, per tant, a vegades en aquests videojocs també hi ha doncs, agressivitat i, en alguns casos, assetjament que tenen a veure, doncs, amb els seus espais de relació i amb quins usos fan de les xarxes, no? Per tant, això també és un aspecte a tenir en compte en les intervencions, no? Quins usos estan utilitzant, si és per jugar, si és per parlar, per relacionar-se, doncs, en les xarxes socials.
Uh-huh. A banda, en aquest programa, Francesc, aquí a l'Enprofunditat de Ràdio Olot, a banda de parlar de temes generals, també ens agrada conèixer les persones. Portem l'entrevista parlant d'un estudi, ho has explicat a l'inici. M'agradaria saber, primer de tot, a tu personalment, com et sorgeix la teva vocació per aquest tema, la teva vocació també, recordem que ets professor adscrit a la Universitat de Girona. No sé si hi ha algun moment en què diguis, ostres, aquests temes de l'àmbit educatiu em tiren més o em tiren menys, i alhora m'agradaria preguntar-te com sorgeix la idea de tirar endavant aquest estudi que comentes.
Sí, bé, bueno, a la universitat, des de que vaig fer la tesi doctoral, doncs m'ha interessat el desenvolupament social i emocional dels infants, i després amb companys del grup de recerca, com per exemple aquí al meu costat tinc en Carles Restant, que hem estat treballant junts a aquest tema de l'assetjament. Doncs bé, vam començar per això, no? Per interessar-nos pel benestar dels infants, per com es desenvolupa a nivell social i emocional, i clar, l'assetjament és una de les situacions en què aquest benestar i aquestes emocions dels infants estan afectades, no? Llavors, a partir d'aquí, doncs, nosaltres vam realitzar una intervenció amb un institut de secundària per intentar reduir l'agressivitat, i això ens va portar una mica, doncs, a donar-nos d'aquesta manca d'estudis, sobretot en les primeres etapes educatives a nivell de primària, amb el tema de l'assetjament, i a partir d'aquí, doncs, vam decidir fer aquest estudi, i de fet ara, bueno, ja està acabat i estem fent publicacions, i ara el que volem fer també és, bé, intentar buscar diners per poder dur a terme més estudis, no? També amb el tema de l'assetjament. I un dels temes, per exemple, que ens interessen ara és la percepció de ser agressor i la percepció de ser víctima, perquè ens hem adonat que molts infants que reben assetjament o que són agressors no tenen percepció d'haver estat agressors o d'haver estat víctimes, no? I llavors és un dels temes que ens interessa, perquè clar, si tu t'assetgen o abusen de tu, però tu penses que és normal, perquè, doncs, aquests comportaments de riure als altres són molt habituals a l'institut, o potser també hi ha un component de que tu acceptar que ets víctima, doncs d'alguna manera malmet la, et posa en una situació d'inferioritat, no? Malmet la teva autoestima i per tant doncs, també no és fàcil pels infants doncs, fer aquest pas i dir sí, a mi m'estan abusant de mi i per tant ho vaig explicar, no? Hi ha un component de culpa per aquests infants, no? De com si ells no haguessin sabut aturar-ho i per tant aquí hi ha la roda que moltes vegades ho expliquin, no? Llavors aquest és un dels temes que pensem que pot ajudar també doncs, a reduir l'assetjament i que volem investigar també en el futur.
Uh-huh. I ja per anar tancant, Francesc, un assetjament pot arribar a portar al fracàs escolar, perquè ara, durant aquests dies, no, molts mitjans s'han fet ressò d'aquesta paraula que sempre apareix, no, del fracàs escolar. A través de l'assetjament pot desencadenar cap a un fracàs escolar?
Clar, podríem dir que no, segurament no ho conec bé, eh? No sé si hi ha una relació directa o si hi ha algun estudi que indiqui una relació directa. Indirecte segur que sí, perquè l'assetjament doncs, té conseqüències tant en les víctimes com els agressors en molts aspectes, no? Com en, per exemple amb l'autoestima, el no voler anar a l'escola, també doncs amb la seva actitud cap als aprenentatges i, per tant, això està relacionat segur amb el fracàs escolar. El que no tinc és dades de fins a quin punt els dos aspectes estan relacionats, però bé, segur que és un dels factors que influeix entre molts altres, no? com els factors socioeconòmics, no? O la poca flexibilitat que tenen alguns aspectes al sistema educatiu. Per tant, bé, penso que en el cas del fracàs hem d'abordar aquest tema, però també moltes altres qüestions que també són molt importants. I després, si em permeteu, un dels aspectes que no he mencionat, en el cas de l'assetjament, que també caldria doncs, fer un esforç, a part de formació a escoles i famílies i infants, també la formació a la universitat, no? En els graus de mestres, d'educació social, pedagogs, no? Tots aquests graus que tenen una relació doncs, després amb els professionals que treballaran amb el món de l'educació, no? I que com més conscienciats estiguin sobre aquest problema i més eines tinguin, doncs més fàcil serà que després ho abordin adequadament quan estiguin al sistema educatiu.
Doncs tant de bo aquestes dades que avui en Francesc Sidera, professor adscrit de la Universitat de Girona, en un futur sobre l'assetjament escolar siguin molt, però que molt mínimes respecte a la que ens ha comentat avui en una conversa molt i molt interessant sobre un tema que malauradament encara segueix el món educatiu de les nostres vides. Francesc, moltes gràcies per passar-te per en profunditat i molta sort en el futur.
Moltes gràcies, encantat d'haver estat amb vosaltres.
En profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.